sing a song of freedom and of love. We can make it fly like a dove. Sing a song of freedom and of love. Together we can make it, yeah. We can make it work.
Al matí, amb Raquel García. Un altre món és possible.
Alma libre resiste.
Des de l'antiguitat, l'ésser humà ha estat en constant trànsit. La migració ha estat sempre una expressió valent i de determinació individual per superar l'adversitat i buscar una vida millor. Algunes persones es desplacen per buscar feina, noves oportunitats econòmiques, altres per estudiar o també per fugir de conflictes i abusos dels drets humans. I avui, coincidint amb el Dia Mundial del Migrant, volem parlar-ne a la secció Un altre món és possible. I ho farem des de la visió també de la joventut migrada i de diversos projectes de ciutat. Per això, avui ens acompanyen el Sergi Asensio, director de l'Associació Juvenil Esquits. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya la Sara Martínez del grup d'Esplai La Baldufa. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Després, més tard, parlarem també amb la coordinadora i directora de l'Escai, la Raquel Garola, també perquè ens expliqui doncs, aquest servei d'acolliment també als immigrants. Però primer volia començar amb vosaltres. Què us sembla doncs, reivindicar aquest Dia Mundial dels Migrants? Encara hem de marcar un dia al calendari per ser conscients de les dificultats que molta gent passa doncs, avui dia?
Doncs és important perquè no deixa de ser un procés que s'ha donat al llarg de tota la història de la humanitat, no? I que moltes vegades el vivim com socialment com negatiu, però és cert que sempre hi serà, que sempre ens mourem perquè l'humanitat necessita constantment millorar, no? La seva és a dir, tothom aspira a una vida millor i no, malauradament, no a tots els llocs del món pues, tothom té l'oportunitat, no? I aquest dret a moure's, a buscar una oportunitat, crec que és important. I és un procés que segurament per la persona que migra no és fàcil, que viu un dol, que deixa moltes coses enrere, que ve un lloc que sent estrany. I crec que és important, no?, que reconeixem aquest fet i que el posem en valor no negatiu, sinó pues, positiu i que lluitem per una societat inclusiva.
Per això m'encanta sempre doncs, parlar amb les entitats del tercer sector per aquest canvi de perspectiva, no? Per veure doncs, això que realment doncs, és positiu, que realment doncs, hi hagi aquest moviment. El que no és tan positiu a vegades són els estereotips, els estigmes i les dificultats, no?, que viuen els migrants, perquè moltes vegades no tenen els mateixos drets, no, Sara?
No, està clar. També és diferent de quina part migris del país, no? No és el mateix un africà, un sud-americà, inclús un ciutadà català, espanyol, de la Unió Europea, i també depèn del país on estiguis migrant, no? No és fàcil, i com deia aquí el Sergi, hi ha un procés d'adaptació i moltes vegades no en som conscients perquè ens falta aquest punt d'empatia, no?, amb aquestes persones que tenen aquesta necessitat o senten que han de fer aquest pas i abandonar el seu país d'origen. No és fàcil.
No ho és. Doncs ara que ens hem posat en situació, anem a desgranar cadascuna de les iniciatives que impulseu des de la vostra entitat. Comencem, Sara, per tu, perquè has de marxar d'aquí poc. Sí. Explica'ns primer de tot la particularitat, no?, del vostre projecte i del perfil també d'usuaris que teniu a l'Esplai de la Baldufa, al barri de Can Puigxaner.
Bueno, l'Esplai La Baldufa és una entitat que bàsicament ens dediquem al lleure, però és un projecte que va molt més enllà d'un esplai de dissabtes, ja que bueno, som una entitat que portem molt temps al barri, hem tingut tota una evolució dins del barri de Can Puigxaner i actualment duem a terme diversos projectes que no només són de dissabte. Duem a terme projectes amb les famílies del barri, connexió directa amb totes les entitats o les persones en si a títol individual que tenen una incidència molt forta al barri, amb els diferents organismes, ja sigui juntament a serveis socials. Hi ha un procés comunicatiu molt, molt, molt estret i bueno, sempre intentem dur a terme projectes que comportin una espècie de de canvi, de transformació social dins del barri i també dins de Sabadell, no?, de la ciutat.
Explica'ns algun d'aquests projectes que desenvolupeu per ajudar també doncs, a, no només als nens i als adolescents, sinó també per integrar les famílies, no?, dins del projecte, perquè és la manera de que sigui un èxit assegurat. No?
Mira, a part de que nosaltres a les nostres activitats, tant de dissabte com campaments, colònies, sempre demanem una participació activa de les famílies a través d'un grup que tenim de WhatsApp amb elles, amb totes les participants, vam impulsar fa poquet, gràcies als projectes participatius, el projecte de lleure artístic per tothom. Això va ser un projecte molt transformador al barri. Fèiem activitats diferents, sempre de caire artístic, dins de les escoles del Joan Maragall, l'alcalde Mercet, que actualment es diu Tarlatana, que ha canviat de nom, al centre cívic del barri, oferíem activitats directament dirigides als joves, i a la plaça 1 de maig, que és el punt central del barri, diguéssim, sempre cada dissabte oferíem activitats per fer amb tota la comunitat del barri. I bueno, va ser un projecte molt xulo, vam tenir la mala sort, o vam haver de circumstàncies que es va acabar tot el pressupost, es va haver de frenar bastant en sec, i la veritat és que l'evolució que portava el projecte era descomunal. A nivell de convivència dins del barri, de convivència a les escoles, va ser molt enriquidor per totes les parts, tant per les monitores, les educadores i a la gent del barri en general.
Doncs escoltem, si et sembla, una de les mares que participa activament en les vostres activitats és la Mariamma, i ara ens explica doncs, ella la seva pròpia vivència.
El esplai, jo no sé què puedo explicar. No hay mucho que explicar, hay mucho que explicar, las dos cosas a la vez, porque como familia estamos muy contentos, es un sitio para nosotros seguro, donde van los niños, casi ahora es como familiar, porque desde mi primer hijo, que ahora tiene 17, ha ido ahí y se han ido, van ahí, todo ahí, los fines de semana, los sábados, van ahí los niños a pasarlo bien. Y mira, de confianza tenemos absoluto, pero nos falta un poco de recurso, pero bueno, estamos haciéndolo lo que podemos como familiares y yo creo que los chicos también que los cuidan lo están haciendo con todo el esfuerzo que tienen del mundo, están haciéndolo y no hay nada más que decirlo, solamente gracias porque dejan su tiempo libre y todo para poder ayudarnos y acompañarnos como familia. Entonces eso se agradece mucho. Y los damos como familia aquí en Campuchané, los damos mil gracias y no hay nada más que decir, solo gracias y gracias.
Vale. Doncs gràcies i gràcies xicos, també adeu. A la Mariamma per participar, per contribuir-hi, que ens explicava doncs, la seva experiència amb el seu fill, no?
I, amb els fills.
Amb els fills, això, amb els fills. Això és molt important perquè oferiu no? totes aquestes activitats, a vegades activitats de lleure, que si no, d'altra manera, doncs, potser aquests joves no tindrien accés.
D'això es tracta, bàsicament. Nosaltres, com a esplai, tenim la particularitat que no cobrem quota no? a les participants. No és perquè siguem una ONG ni res de l'estil, sinó que ens adaptem a la situació on estem. Sabem que hi ha moltes famílies que no poden accedir a segons quina tipologia d'activitats, de recursos. Ens interessa més que un infant participi d'això i es pugui nodrir d'això, que no pas que l'esplai tanqui un any amb uns supernúmeros. O sempre anem escanyades, sempre. Intentem anar tirant, sí que paguen quota de campaments, de colònies, intentem fer unes quotes molt, molt simbòliques.
Però això diu molt de vosaltres, perquè vol dir que cap nen es pot quedar no? sense aquella activitat si els seus pares no tenen recursos.
La nostra prioritat és aquesta,
no? Sí. Clar, o sigui que feu mans i mànigues, no? Moltes vegades.
Sí, fent peripècia.
I suposo que també el fet de veure no? nens que van creixent, i potser això alguns és... fins i tot acaben sent monitors,
sí,
no?
Això també passa. Sí, això és el més enriquidor. Actualment tenim el Kamal, que és un monitor actiu de l'esplai, que ha sigut nen des que jo el recordo, ja fa potser 10 anys que el coneixem o més, des de dins de l'esplai, actualment s'està traient el carnet de monitor i estem en procés de que l'any que ve sigui el jove referent del barri. No, perquè això és molt important. Els joves del barri de Campuchané tenen una missió molt important dins del barri i el Kamal és una bona figura per fer això i bueno, és un nen, un jove que ha nascut i ha crescut a dins de la Valdufa.
I explica'ns, per acabar, totes les famílies s'impliquen o a vegades costa?
A vegades hi ha dificultat. Hi ha dificultat perquè, bueno, hi ha moltes barreres, no? Tenim la barrera de l'idioma, la barrera cultural, tenim moltes, a vegades, diferències.
A vegades que, fins i tot una qüestió de disponibilitat, no? De
també,
temps.
També, i si treballen en horaris que són una mica intempestius per conciliar la vida familiar, no? Quan pots trobar aquesta família a casa per directament poder comentar allò que ha passat aquell dissabte, o per això també vam crear aquest grup de WhatsApp, perquè creiem que era una manera molt fàcil d'estar comunicades, no? I ens enviem notes de veu, perquè el tema escriptura també és més complicat, no? I sempre intentem, fem assemblees amb les famílies, els diem quin mètode us sembla més efectiu, us és més fàcil. I intentem trobar entre totes aquest punt en comú, perquè si no, no es pot tirar endavant. Sense l'ajuda de les famílies i la participació d'elles, això queda coix.
Per acabar, digue'ns, en aquesta diada, no? Aquesta efemèride, el Dia Mundial del Migrant, com hauríem de canviar la nostra mirada?
És una pregunta molt difícil, eh? Jo suposo que això, fins que no convius amb gent que està en una situació així, no pots entendre en quin punt de vulnerabilitat es troben, no? Aquestes persones, i que tu gaudeixes d'uns privilegis que no saps que tens, perquè són innats, com a persona blanca que viu a aquest país i ha nascut aquí, i fins que no comparteixes un espai, un projecte, una algo amb aquestes persones, no empatitzes realment i no arribes a aquell punt de t'entenc i et vull donar la mà perquè vull que caminem juntes, no? No és un et vull salvar, perquè no necessiten ser salvades, sinó que necessiten ser acompanyades, sentir-se acompanyades com tothom en aquesta vida.
Doncs moltíssimes gràcies, Sara, per la tasca que feu a diari. Una abraçada a tot el grup de l'Esplai i la Baldufa. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, merci.
I bones festes. Exacte, bones festes, que vagi molt bé. Doncs continuem conversant ara amb el Sergi de l'associació Esquits, que suposo que també ens vols explicar alguna anècdota, no?, dels joves que moltes vegades tenen aquesta dificultat, no?, per accedir a molts dels recursos que nosaltres tenim tan fàcilment, no?
Sí. És a dir, quan parlem d'infància, joves que acaben d'arribar, i nosaltres els... Vull dir, també voldria aclarir, que com a Esquits no som un recurs per especialitzats en migracions, no? Però com a manera inclusiva, doncs ens hi trobem, no? I recordo, per exemple, un noi que mantenim contacte, que ja és adult, que quan va arribar venia de Costa de Marfil, no? I clar, i ell era com molt agressiu, no? Ens costava molt la comunicació amb ell perquè tot estava a la defensiva, no, bueno, tot era molt complicat, no? Desconfiança total, res li semblava bé, i amb el temps, no? Ens explicava que ell va arribar i, clar, és que ens disfressàvem, ens pintàvem la cara, i que per ell això, la seva cultura no estava bé, era un xoc cultural, no entenia res, es pensaven que es reien d'ell, no? I fins que no trenques aquesta barrera, llavors ara ell té un agraïment brutal, no?, a tot el temps de les kids, tot el que li ha ajudat als estudis, a tot el que d'allò, però trencar la barrera aquesta, no?, de quan una persona ve aquí, sobretot és jove, pues no sempre, a nosaltres també ens costa posar-se a la seva pell i saber què li està passant, no? No coneix l'idioma, però sobretot hi ha un xoc cultural que l'ignorem moltes vegades, no? Perquè cada lloc del món és diferent, i
clar,
perquè cada...
Amb la seva cultura, amb les seves singularitats, i a vegades hi ha aquest xoc amb una cosa tan simple, no? Com deies, com són unes disfresses, un maquillatge, i en canvi això per ell creava aquesta sensació, aquest contrast, no? Aquesta inseguretat. Vosaltres suposo que teniu estratègies, no? Programes per intentar això, que se sentin inclosos, no?
Sí, evidentment, principalment des de l'atenció molt individualitzada també, no? De conèixer el cas, de treballar amb la família, d'intentar fer entendre, d'acollir en el grup, tot això és superimportant, no? És a dir, que es senti acollit, és a dir, sempre que hi ha algú nou, no? Que has de treballar aquesta acollida, i res, és que has d'anar, no?, engranant tot, parlant amb els professors, parlant amb la família, amb el nano, fent-li entendre que no hi ha males intencions quan ha hagut algun malentès, i evidentment sempre aquest acompanyament, no? Molt, molt, molt de tu a tu.
Explica'ns també doncs, alguns dels projectes no? que desenvolupeu precisament doncs, per ajudar doncs, a aquesta inclusió.
Bueno, qualsevol dels projectes que tenim, no? des de la, per exemple, aniria a l'espai familiar de petita infància, no? que tenim moltes mares que sobretot procedeixen del Marroc, no? És una oportunitat també per mares que no estan treballant, que possiblement només interaccionen amb el seu entorn més pròxim, familiar o de la comunitat més propera, pues, d'obrir-se, de conèixer altres coses, d'integrar-se. Creiem que aquí pues, també hi ha un pas molt important. No? Després, tot el que són activitats socioeducatives, el centre obert de les tardes, que els ajudem amb els deures, que fem activitats de lleure, pues, tot això ens permet ser molt inclusius. I després, el projecte Insert Jove, que avui portem dos testimonis, treballem l'ocupabilitat, uh-huh. no? I ho treballem amb tot
és
tipus...
És fonamental, també.
Sí, tot tipus de joves, però en els últims darrers anys ens estem trobant amb menors no acompanyats que s'estan fent adults i que es troben que no poden accedir als recursos formatius, que no poden accedir al món laboral, i que estan molt penjats, no? I en el nostre recurs, com que no és quadriculat, sinó vol ser un espai de recuperar aquells joves, sobretot que venen d'un fracàs escolar, que han sortit de les institucions, de pues, tornar-los a recuperar, tornar a treballar amb ells tot el tema de les competències bàsiques, el que recuperi la motivació, i que ens trobem aquest tipus de joves en aquest mm-hmm. programa, que no té res amb el perfil que t'estic explicant, no? De dir, bueno, volem fer alguna cosa, però ens trobem amb una de les dificultats, i nosaltres en aquest col·lectiu tampoc som experts, però bueno, els intentem acompanyar i intentem mm-hmm. pues, anar engranant amb la comunitat i amb la ciutat el que és possible fer.
Doncs si et sembla, escoltem algun d'aquests joves i ara anem explicant i desgranant algunes d'aquestes dificultats que troben. Comencem amb el Mohamed.
Hola, soy Mohamed. Hace 3 años que vine a España, de los cuales un año lo llevo viviendo en Sabadell. Tiempo que llevo participando en la asociación juvenil Sketch a través de la Enfeina, club de la Enfeina y aprender catalán. En este año me he sentido acompañado por esta entidad, servicios sociales de Canrul, Caritas de San Oleguer, a través de personas como la Care, Montse, Jordi, María y mucha gente, a lo que estoy agradecido mucho. Actualmente estoy sin papeles y eso dificulta que pueda acceder a una vivienda, a un trabajo, estudios, alimentación y muchas cosas. Muchas son las normas y papeles que necesito para regularizar mi situación. Vine con la ilusión de poder tener un futuro mejor y no está resultando tan fácil para mí, ya que vivo en momentos de soledad, dificultades, cansación, desesperación, impotencia por no poder hacer nada con mi situación. Mi mayor sueño es poder estudiar y trabajar.
Doncs esperem que aconsegueixi aquest somni, no? Que, clar, és que tenen moltes dificultats, no? Com ara escoltàvem, amb tantes traves, moltes vegades, si no tenen suport d'entitats, no? Que potser els ajudeu doncs, a trobar doncs, aquestes facilitats, suposo que a vegades és com un carreró sense fons, no?
Sí, moltes vegades des de la direcció, quan escoltem els professionals que estan treballant amb aquests joves i ens plantegen les dificultats, en aquest cas ens genera molta impotència perquè ens trobem amb situacions molt límits de joves que cada dia han de resoldre com mengen, on dormen, i com veies és un somni bastant simple. Si a tu ens diuen que el nostre somni és treballar i tenir un lloc, no?, on viure, pues, és a dir, és un somni molt bàsic, no?, però és que realment és la gran angoixa. Vull dir, ja no et diu vull ser això, no, vull treballar, vull poder viure un lloc, i és bastant dramàtic el testimoni, no?, perquè ens parla d'una realitat que tenim a la ciutat, que és invisible i que moltes vegades a sobre pateixen aquesta romologia, no?, d'aquests joves que segurament els titllem de conflictius, de que ens fan nosa, de que pues, val la pena conèixer la realitat, conèixer les bones intencions, conèixer aquest tarannà, i no sempre és fàcil.
Uh-huh. Escoltem també doncs el Mustafa, que és un altre d'aquests joves, que ens explica també la seva realitat, el seu dia a dia.
Hola y buenos días a todos. Soy Mustafa Ahmed Chefsa de Ghana, pero recientemente vivo aquí en España y tengo 18 años. Cuando llegué por primera vez aquí en España sin conocer a nadie, perfectamente a nadie, fui a la estación de policía y me llevaron a un centro de emergencia. Desde allí me transferieron a otro y unfortunately ese centro sí caro, pero todavía me ayudan a otro, y ahí me pusieron en la escuela, y el nombre de la esta escuela es Skicks, está aquí en Sabadell. Ahí en Skicks me ayudan a comprender más el idioma, porque cuando llego aquí o ahí me piensan que no debo tener miedo cuando quiero hablar con ellos o quiero aprender el idioma. También me corrigen cuando cometo un error o el idioma, o cuando hablo mal. Me pensaron cómo buscar trabajo, cómo escribir un currículum y cómo hacer una entrevista. Y solo quiero agradecerles por ayudarme de muchas maneras, y que Dios los bendiga. Sí, es lo que quiero decir ahora. Elegí este lugar debido a la gente de aquí, porque son muy buenas y simpáticos o amables cuando se trata de ayudar a sus hermanos e hermanas, y también ayudarlos a obtener documentos para poder recorrer el país y buscar trabajo también. Y eso es por qué venir aquí, para buscar un futuro bueno, mejor, y continuar con mis estudios. Gracias.
Moltíssimes gràcies també per la seva col·laboració, Sergi. Com et quedes quan et fan aquests agraïments, no? Només perquè els vau ajudar també, no? El vau ajudar doncs a aprendre l'idioma, no? Que és que, clar, és una cosa bàsica per poder doncs a accedir a una feina, estudis, no?
Sí, és a dir, i dius, realment fem la nostra feina i els acompanyem, tampoc és a, ells són els que tenen les capacitats, els que, uh-huh, els que aprenen. De fet, tots dos han parlat de que els ensenyem la llengua, i et diria, el recurs no és ben bé d'ensenyar la llengua, però és realment on l'han començat a aprendre, perquè segurament han sortit de, no, de l'entorn tancat, i és on s'han començat a relacionar, uh-huh, on han començat a esforçar-se a parlar, a escoltar, i tot això pues ha despertat aquestes capacitats, no? I és super important també que ens manca, no? Referents positius. Quan la companya parlava, no? Tindrem un jove que de tota la vida esplai, o sigui, és super important que comencem a posar referents que són un exemple per la comunitat, per l'entorn, uh-huh, no?
Vull dir... Clar, perquè així ells poden veure la seva evolució, no? Sí. Que realment doncs algú que havia començat a l'esplai, doncs ara doncs pot ajudar un altre, no? Dels Exacte. Usuaris, com tenir un referent.
Tant de bo l'ascensor social, no? Que de vegades parlem, funcioni, i un dia pues sigui normal trobar-te un uh-huh. mosso d'esquadra que prové del Marroc, de l'Àfrica més negra, llatinoamericà, un mestre, un bomber... És a dir, ens manca una mica, no? I amb els nens ho veiem. Quan ve una educadora que és africana, no? Els nens que són africans es veuen, ostres, jo... Però ens falta, no?
Jo algun dia podria ser, no? Educadora,
Exacte.
Suposo que, clar.
I suposo que ens manca aquesta projecció, no? Però necessitem l'ascensor social que garanteixi les oportunitats a moltes vegades a aquest tipus de gent, no? Que pateix la vulnerabilitat de la situació, molt vulnerable, i que possiblement això li impedeix aquest ascensor de millora d'arribar.
Sí, social. Totalment. Doncs parlem també amb la Raquel Garó, la coordinadora i directora de l'ESCAI, el Servei Ciutadà d'Acolliment als Migrants, que segurament ens podrà dir com de difícil ho tenen per poder pujar en aquest ascensor social que deia ara el Sergi. Bon dia, Raquel.
Ja.
No sé si ens estaves escoltant, si escoltaves
sí,
alguns d'aquests joves. Vosaltres veieu, no, la realitat, les dificultats que tenen molts d'aquests migrants a dia d'avui, no, per accedir a recursos, a serveis, a l'accés a molts equipaments i a molt accés al món laboral i l'educació, no, moltes vegades.
Sí, 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 i tant. Em sembla que algun dels joves d'Esquix també ho comentava, no? El tema de la principal barrera, que és el tema de la regularització, el fet de no poder tenir una documentació que et permeti residir tranquil·lament al territori, que a part de l'angoixa que suposa anar pel carrer i que en qualsevol moment et pugui parar la policia, i és el fet de no tenir documentació, és una falta administrativa segons la normativa d'estrangeria, i a part tot això dificulta, evidentment, totalment l'accés al món laboral, perquè el fet de no tenir un permís de treball dificulta que aquestes persones joves i adultes puguin treballar, i a part també en algun cas el tema dels estudis, no? Perquè ens trobem de vegades amb joves entre els 16 i els 18 que es troben en aquesta barrera, que ja no poden accedir, els dificulta bastant l'accés a l'educació obligatòria perquè ja estan fora d'aquesta edat, poden accedir a les escoles d'adults, però de vegades necessitarien algun recurs més específic, i encara tampoc poden accedir a altres tipus d'estudis perquè pel tipus de bagatge cultural o del país d'origen, en alguns casos necessitarien un altre tipus de reforç, i evidentment l'idioma, que és la primera barrera amb la que es troben fins que poden conèixer una mica el territori.
Clar, i com els ajudeu vosaltres a trencar totes aquestes barreres, a aconseguir aquests objectius, no?, que ara explicaves?
Bueno, s'intenta fer un pla de treball una mica individualitzat amb cada persona, el que passa que de vegades és complicat perquè el nombre de persones que es troben en una situació vulnerable a Sabadell és important, però sí que mirem una mica la situació de cada persona, i llavors, si és una persona que no sigui d'Amèrica Llatina, que en aquests casos el tema de l'idioma, ja com a mínim el castellà ja el porten d'origen, i és un procés una mica més ràpid, comencem pel tema de l'idioma, intentem que puguin tenir accés a algun recurs normalitzat, escoles d'adults o amb el tema d'Amèrica Llatina a normalització lingüística, perquè sempre intentem que puguin fer el pas a l'accés normalitzat el més aviat possible per no haver de crear un servei específic només per ells, que de vegades això fa que es creen etiquetes o que es separi només pel tema de l'origen. En els casos que no és possible, perquè no sempre hi ha una plaça en funció del moment en el que arriba la persona, pues des de l'ESCAI també oferim classes de català i de castellà per a aquestes persones que potser estan en una espera de plaça i en aquests moments no la poden tenir. I després, des dels nostres serveis jurídics, bueno, des del servei de primera acollida, oferim una atenció personalitzada a les persones que venen a la recepció, que poden venir en qualsevol moment durant la setmana d'atenció al públic sense necessitat de tenir una cita prèvia, perquè puguin explicar la seva situació i els puguem donar una primera informació i orientació, que normalment és el que els angoixa, no? Saber, diguem, en la seva situació, arribar a un territori totalment desconegut, amb uns codis molt diferents, amb un sistema burocràtic molt complex, com és el nostre, i no saber exactament per on començar, i és tota una angoixa, a part de les dificultats en poder cobrir necessitats bàsiques que tenen moltes persones, no? El tema de l'habitatge, el tema del menjar, però a part de tot això, és el tema de tota la seva situació, saber per on començar, no? I bueno, des d'aquí els anem intentant orientar, i moltes vegades és una situació d'impotència important, perquè hi ha coses a les que no podem arribar, però bueno, sí que els intentem fer una mica aquest mapa de per on començar, com poden seguir, i bueno, que tinguin un punt de referència en el que sàpiguin que davant de qualsevol dubte, de qualsevol cosa, sabem que poden venir i els podem anar orientant en aquest camí tan complex.
Doncs, si et sembla, escoltem ara la Malika, que també ens vol explicar la seva vivència i com l'heu ajudat, doncs, a situar-se en aquest mapa que ara comentaves.
Perfecte.
Hola, me llamo Malika, tengo 29 años, vivo en Sabadell, estudio castellano en la escuela Sky. Mi profesora se llama Gemma, es buena.
La professora és bona, eh? Em fa il·lusió com puntualitza, no?
Sí.
Explica'ns això, no sé si teniu ara doncs, molts usuaris, molts migrants ara mateix doncs, aquí a la ciutat doncs, en aquests cursos.
Sí, sí, la veritat és que els cursos de castellà, sobretot, que funcionen diguem amb calendari escolar, uh-huh. és a dir, que comencen al setembre fins al juny i es fan moltíssims grups, de fet no en fem més perquè no tenim ja més espai i, bueno, i també perquè totes les activitats que fem d'acolliment lingüístic les fem amb personal voluntari. Són persones voluntàries que professors, alguns jubilats, altres més uh-huh. joves que ofereixen el seu temps voluntàriament i és una sort poder-ho fer perquè si no seria difícil poder arribar a tantes uh-huh. persones perquè tenim grups d'alfabetització, tenim grups de nivell A1, tenim grups de nivell A2, també intentem fer algun nivell de conversa i la veritat és que funcionen molt bé. Tenim llista d'espera sempre durant tot l'any, és a dir que mai tenim, diguem, un grup que no avanci, sinó que sempre hi ha gent en llista d'espera uh-huh. per poder-se incorporar als diferents grups. També és veritat que de vegades la heterogeneïtat dels alumnes fa que dins d'un mateix grup hi hagi una mica de nivells diferents perquè és molt complicat poder tenir un mateix ritme, però bueno, funciona molt bé perquè això també fa que els alumnes que potser van una mica més avançats donin suport o inclús ajuden una mica a les persones que potser es van incorporant, perquè tot i que són cursos estables que comencen al setembre, hi ha molta mobilitat perquè amb les persones migrades són moviments continus. De vegades estan aquí i al cap d'uns mesos han d'anar a un altre municipi, després al cap d'un temps poden tornar i hi ha molts alumnes constants, però també tenim altes i baixes i això fa que clar, que els temaris s'hagin de repetir de vegades uh-huh. i que els alumnes, diguem, que ja porten més temps, pues també donin un cop de mà als altres alumnes, amb els grups d'alfabetització, que el ritme d'aprenentatge clar és molt més lent, i potser tenim sobretot un col·lectiu més uh-huh. de dones procedents del Marroc, també són dones que porten ja bastants anys aquí, i bueno, a part de les classes, també és com un entorn en el que també poden parlar d'altres temes amb altres dones, és no només és un espai d'aprenentatge, sinó que és un espai també d'acollida i de contacte, i es creen aquests vincles bastant forts amb els professors, el que passa que la majoria són professores, i per això, a part de tenir la professora, és com un referent, no?, que tenen.
Uh-huh. Segur que l'aprenentatge és més lent, però també molt més enriquidor, amb el que explicaves,
sí,
amb aquest acolliment, aquestes vivències, que per cert, t'emplacem, Raquel, després de passades festes, potser podríeu venir alguns alumnes i també professors voluntaris i explicar una mica aquest projecte i també les sinergies que comparteixen.
I tant, sí.
A tots dos, Sergi i Raquel, busqueu voluntaris, sempre necessiteu què ha de fer la gent si vol doncs, contribuir doncs, amb el seu granet de sorra, no?, amb el seu temps, amb la seva disponibilitat. Sergi.
Doncs pot adreçar-se pel telèfon de les Kids o correu electrònic, si busqueu les Kids Sabadell a Google ho trobareu. I res, a dir, escolteu, m'agradaria fer voluntariat i llavors el que fem nosaltres és primer un qüestionari previ, concertem una entrevista, mirem si encaixa i mirem disponibilitat, què pot aportar aquesta persona i sempre si és necessari el voluntariat, perquè no arribem a tot amb els professionals.
Evidentment, Raquel, per intentar que aquesta llista d'espera no sigui tan llarga, què hem de fer? Què hauríem de fer si volem doncs, ser voluntaris de l'Sky? I pues, què és el que implica també de temps i de disponibilitat?
Bueno, va una mica en funció de l'activitat en la que vulguin participar. Normalment, si és per les classes de castellà, solen fer dos cops a la setmana, uh-huh. tot i que de vegades si hi ha persones que per algun motiu no tenen disponibilitat pels dos dies, sempre intentem tenir professors de reforç, perquè són grups, alguns són bastant nombrosos, i de vegades la persona que porta el grup pot tenir algun inconvenient, i sempre intentem tenir professors de reforç que puguin estar fent un reforç més individualitzat a alguns alumnes concrets, o per poder cobrir baixes o dies puntuals, llavors sempre de professors, d'altres professionals també, però de professors de castellà sempre en necessitem, i llavors, bueno, seria una mica el que diu el Sergi, que es posin en contacte amb nosaltres a través del correu o del telèfon, que vinguin directament, i llavors ja quedaríem un dia amb ells, ja s'explicaríem bé dels projectes i miraríem una mica en què el seu perfil, amb quina activitat pot encaixar.
Uh-huh. Doncs el que fem ara és escoltar a una altra de les voluntàries de l'Sky, de les usuàries de l'Sky, que ens explicarà també la seva vivència. És la Manaka.
Aminata, soy de Costa de Marfil. Tengo 34 años. Vivo a Sabadell. Llevo aquí desde febrero de 2019. Voy a estudiar castellano a Sky. He conocido Sky a través de un amigo que vive en Sabadell. Mi profesora se llama Gema. Ella vive en Sabadell. La amo porque enseña bien. Es atenta y alegre. Gracias a ella, estoy aprendiendo bien el castellano. Muchas gracias al Ayuntamiento de Sabadell. Un saludo a toda la población de Sabadell. Adiós.
Doncs quedem tots saludats, eh? Sergi, Raquel, m'agrada, també insisteix, no?, amb el tema de l'idioma, que és que moltes vegades no som conscients de totes aquestes barreres, a vegades tan fàcils com que et vulguis comunicar, no?
Sí, 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 i tant, és la primera barrera, no?, el fet de poder expressar-te o poder demanar qualsevol cosa i poder entendre també exactament què és el que has de fer, perquè sense això pràcticament no podem fer res.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per la tasca que feu a diari, també per ajudar a intentar trencar totes aquestes barreres i demostrar que un altre món és possible si sempre hi posem el nostre granet de sorra. Raquel, i t'emplacem que tornis, que vinguis.
Tant, sí, sí.
Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé i bones festes.
Bones festes, adeu.
I jo, Raquel, volia aprofitar perquè, bueno, des de la plataforma Vàlua del Tercer Sector, que sempre ens doneu l'oportunitat d'estar aquí els dimecres, diverses entitats de la ciutat, explicant i visibilitzant la feina que fem i sobretot donant veu, com avui, no?, a persones que són vulnerables i que tenen realitats molt, molt complicades, i explicant-ho a la ciutat, pues, us volíem agrair, no?, i donar aquest diploma que hem fet per empreses compromeses amb el Tercer Sector, pel vostre compromís, no? I aprofito en nom de la plataforma per agrair-vos i que tingueu aquest diploma de reconeixement.
Doncs moltíssimes gràcies, però moltíssimes gràcies en nom de tota aquesta casa, de tots els professionals, des de la primera a l'última planta que hi treballem, perquè realment és el nostre objectiu oferir aquest servei, ser l'altaveu, no?, de la nostra ciutat i, evidentment, d'aquells que moltes vegades tenen menys oportunitats. Moltíssimes gràcies, Sergi, és el millor regal que ens podíeu fer. Bon. Moltíssimes gràcies i, escolta, ens veiem de cara ja al proper any, Exacte. Perquè ara fins d'aquí 15 dies no tornem a comptar amb la presència d'aquestes plataformes que sempre, piquen pedra per canviar la nostra realitat i, sobretot, ajudar a crear aquest món amb més igualtat i amb més oportunitats per tots i totes. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.